Avui, si em permeteu, vull començar amb una fita que potser passa de ser percebuda, però de la que crec mereix una al·lusió, com és el fet que una colla veterana, però modesta, de les anomenades petites, com són les Castellers de Castelldefels, hagi carregat aquest passat diumenge el seu primer castell de 8 de la seva història. Ho va fer en el concurs de castells de Torredembarra amb el 4 de 8. Sembla una història del més normal, però no ho és. Una colla enclavada al Baix Llobregat, amb 42 anys, aguantant el fet casteller, on fins fa pocs anys era una raresa. Una colla amb moments delicats i mitjans del segle XXI que van témer per la seva desaparició. Però els darrers anys, i el posem com a exemple, d'on han arribat moltes colles, els joves conquisten la colla i canvien radicalment les seves pretensions, fins a consolidar els castells de la gamma alta de 7 i atrevir-se amb els castells de 8. I he volgut parlar avui d'aquest tema perquè aquesta fita és de gran valor i exemple de les colles del que li van al darrere. Atenció a les colles més joves, que passos gegants, fan les coses bé i, per sort, el seu fet ajuda a pujar el nivell del món casteller. Felicitats, Castellers de Castelldefels, i felicitats a totes les colles que tenen un nivell important des del grup de les colles més petites. I poso un altre exemple, Mollet, Torredembarra, Figueres o Sarrià. Totes elles aviat arribaran als castells de 8.
Va de Castells, presentat i dirigit per Pep Ribas.
Benvinguts en el programa d'avui. Analitzarem les actuacions del cap de setmana de les colles vilafranquines amb la diada de Sant Miquel dels Castellers de Vilafranca i la presència dels xicots de Vilafranca a la Santa Tecla de Sitges. També farem repàs a la resta de l'actualitat castellera, passant per places com Lleida o Barcelona i, com no, la primera edició del concurs de castells a Torredembarra. El proper cap de setmana arriben les dues edicions del concurs a la TAP. Farem un repàs a les colles participants i quines previsions de castells es podria preveure. Actualitzarem també el nostre termòmetre casteller. I avui a la tertúlia del Gama Extra, espai compartit en Penedès Televisió, Toni Comas té com a convidats els periodistes Carles Esteve, de la Bonòmetre Casteller, Santi Terraza, de la revista Castells, i el nostre company Josep Torrenyo, del digital El Món Casteller. Amb tot això, comencem.
Les diades del cap de setmana.
Doncs parlem dels Verds i dels Xicots. Parlem de la primera de l'actuació d'aquest diumenge, diada de Sant Miquel, a la plaça de la Constitució. Els Castellers i Vilafranca van tornar a organitzar aquesta jornada castellera en motiu del patró de la colla, una jornada que es va començar a fer l'any 1996, precisament un 29 de setembre, com tot just es va fer aquest any, enguany amb la presència dels Moixiganguers d'Igualada, una colla que acostuma a venir en aquesta jornada, i la presència dels Segals d'Osona, juntament, evidentment, amb la colla local. Com dèiem, des de l'any 1996 que s'organitza aquesta diada, i des de l'any 2016, sense comptar la pandèmia, sempre almenys hi ha hagut dos castells de nou. El 2015 no, perquè evidentment aquell dia va ploure i es va fer sota cobert. I enguany no ha estat diferent. Els Verds van portar dos castells de nou pisos. Una actuació amb els Moixiganguers d'Igualada, també preparant el concurs de diumenge. Una actuació, aquesta en global, que va acabar amb tres proves diferents. Una dels Verds, del 4 de 10 en Font Remanilles, després escoltarem el seu cap de colla, l'Àngel Grau, també una assaig de 4 de 9 en forra dels Moixiganguers d'Igualada i una prova de torre de 8 en forra dels Segals d'Osona. Pel que fa a l'actuació, la colla dels igualadins, els Moixiganguers d'Igualada, van descarregar el seu 15è 4 de 8, van començar muntant un peu de la torre de 8 en forra, no sabem què ben bé va passar en aquell moment, van canviar el peu, van fer el 4 de 8, en segona ronda descarregaven el seu tercer 5 de 8 de la temporada, l'havien fet per Festa Major de Sant Bartomeu i a Reus ara fa uns dies, i va acabar, ara sí, fent la torre de 8 en forra, la cinquena de la temporada, una actuació amb tres castells de 8, sense portar castell de 9, però, com dèiem, amb aquesta prova final del 4 de 9 en forra. Preparats ja els homes i dones, el Jordi Moreno, la colla igualadina, la colla de la noia, que prepara, com dèiem, l'assalt al 3 de 9 i, per què no, el 4 de 9 en forra en aquest concurs de castells de Tarragona. Pel que fa als Segals d'Osona, la colla osonenca va fer també, com dèiem, aquesta prova de torre en forra i va juntar els dos grans castells de la temporada, el 4 de 8 i la Torre de 7. Va obrir de 7 de 7 al quart de l'any. En segona ronda, el 4 de 8, un castell que ha passejat per sisena vegada aquesta temporada, l'ha passejat perquè l'ha fet a Salt, a Vic, a Olot i ara a Vilafranca. Per tant, és un castell que han pogut fer fora de la seva pròpia plaça i va acabar amb la seva quarta Torre de 7. Aquesta Torre de 7, que, com diem, tenen moltes ganes de portar-la en forma de 8 pisos al concurs de castells, en aquest cas, en l'edició del dissabte. I la millor notícia va ser, com dèiem, que va poder juntar els dos castells més importants d'aquesta temporada. I pel que fa als Castellers de Vilafranca, doncs, actuació prevista en principi, els hagués agradat molt haver fet el 9 de 8, en aquest cas, haver fet els tres castells en un pis menys que té pensat, o en principi han de ser, a priori, els castells importants del concurs en aquesta jornada, però una baixa en el tronc de darrera hora va fer que els verds no es poguessin portar plaça al 9 de 8 per fer un assaig, per fer una prova d'un castell que després no ha d'anar a plaça, per això queden els assajos d'aquesta setmana. Com dèiem, els verds van començar l'actuació descarregant el seu 16è 3 de 9 en folre, un castell clarament ja amb l'estructura del castell de 10, va seguir amb el 4 de 8 amb l'agulla, el 6 de la temporada, i va acabar amb el 4 de 9 en folre, també una estructura amb les manilles del que ha de ser el 4 de 10 dalt, un 4 de 9 que va ser força treballat, tot el contrari de que va passar amb la prova del 4 de 10, que va sortir força tranquil·la, es va col·locar al pis de setens, Déu-n'hi-do, arribar fins al pis de setens del 4 de 10, però el 4 de 9 no va anar tan solvent com haguessin volgut. Van acabar amb el 8è pilar de 7 en forra de la temporada. Una colla dels verds amb 3 assajos aquesta setmana, però no ho direm nosaltres, sinó escoltem el que va dir al final de l'actuació el cap de colla dels verds, l'Àngel Grau.
Tenim una setmana d'assaig encara, hem ficat setens, com el mateix dia de Sant Fèlix, amb el 4 de 10, que és una prova molt important que volíem fer. Ara ens falta fer dilluns, dimecres i divendres, a veure si podem tornar a posar manilles, i una mica l'actuació d'avui anava encarada amb el concurs, no? Fer aquest 3 i aquest 4 de 9. He tingut alguna baixa perquè no he pogut fer el 9 de 8, per entacar el 9 de 9, però vull dir que l'actuació segueix planificada tal com teníem pensada.
Vist aquest 4 de 8 amb l'agulla, podria ser també, suposo, una prova per un 4 de 9 amb l'agulla en el cas que fallés. És a dir, el ventall de castell suposo que és molt gran també per part dels verds, per si falla doncs, alguna estructura.
Sí, clar, o sigui, darrere d'aquests castells molt grans hi ha el 4 de 9 amb agulla, hi ha el 5 de 9, hi ha la torre de 9, que també els han d'anar treballant, i avui el no poder fer el 9 doncs era un castell que també ens serveix d'assaig. Però vull dir que la idea és tenir aquests castells a la recambra per si passés alguna cosa.
Bé, Àngel, l'última setmana d'assajos, no sé com veus la colla en tema de sensacions, suposo que també espereu que vingui més gent de Vilafranca, esteu dient per cartells, no és una cosa de Vilafranca, no? És una cosa doncs, que la gent, tothom qui vulgui, doncs, s'hi pot apuntar. Suposo que la colla està en un bon estat de forma, però necessiteu també tot el poble de Vilafranca.
Sí, ara fem una crida que vingui tothom a ajudar-nos, dilluns, dimecres i divendres. Divendres repartim les samarretes del concurs i les pulseres, que aquest any han d'anar amb pulseres si ho necessiti. Tenim més de 500 persones apuntades a dia d'avui, encara ens queda una setmana, o sigui que, per tant, comptem portar unes 1.000 persones a plaça, que és un èxit, i si aconseguim tenir-les al Figuerot, doncs ens permetrà fer les grans proves que necessitem.
Les paraules de l'Àngel Grau. Després comentarem una mica el concurs de castells de Tarragona el proper diumenge, però ell fa la crida, com dèiem, a aquestes 500 persones apuntades per poder assistir al concurs. Molt important poder recollir la samarreta i sobretot recollir aquesta pulsera que serà necessària per entrar a l'arena de la plaça de Braus. Es preveu que hi haurà problemes, perquè en aquest cas moltíssimes colles anuncien que portaran molta gent, no només propis castellers, sinó castellers d'altres colles, gent de cada una de les ciutats, i per tant veurem com anirà, sobretot diumenge, encabir les 12 colles a la plaça de Braus de Tarragona. Parlem ara dels xicots de Vilafranca, parlem de l'altra colla vilafranquina, parlem dels xicots que dissabte van ser presents una vegada més a la Diada de Santa Tecla de Sitges enguany, amb canvi de plaça, de la plaça al cap de la vila. La Diada es va celebrar a la plaça La Fregata, una plaça que en l'any 1994, ara fa tot just 30 anys, els borregassos ja havien descarregat un 4 de 8. Va ser el dia que els verds van intentar la torre no en forre manilles a Sitges, quan encara no l'havien assolit per primera vegada, en aquella famosa primera trobada de colles del Garraf Penedès, com dèiem, d'ara fa tot just 30 anys, per celebrar aquesta cita. I també el fet que vinguessin els vilanovins a Sitges, la diada no es va fer al cap de la vila, sinó es va fer a la plaça de la Fregata. Com dèiem, també una jornada que es va quedar sense castells de nou després de la pandèmia, com dèiem, sense castells de 8 pisos, en aquest cas només amb el 4 de 8 dels borregassos. Una diada, com dèiem, amb la presència de Vilanovina i dels xicots, uns borregassos de Vilanova que van descarregar d'entrada el 5 de 7 i a segona ronda van descarregar el 4 de 8, el primer de la temporada. L'havien carregat el passat mes de juliol a la Festa Major de Cubelles, però no el descarregaven des de l'any 2019. L'últim va ser la diada de l'Escolla de l'any 2019. A partir d'allà, el 2022 no el van portar a plaça. L'any passat van fer 3 intents desmuntats i, com dèiem, aquest any un carregat a Cubelles i els dos intents desmuntats de la Festa Major. Per fi, després de 5 anys, els borregassos recuperen aquesta 4 de 8 descarregat. I en tercera ronda van descarregar el seu quart 7 de 7 de la temporada. Una actuació amb la qual el seu cap de colla, Mario Marco, estava força content i també animava la gent a venir al concurs de castells. Escoltem les paraules del Mario Marco.
A Tarragona anirem a fer el 4 de 8 i ajuntar-lo amb el 9 de 7 que era el que volíem portar per la festa major. Hem trigat una mica més, però mirar per aquí. Després del tercer castell, bueno, dependrà. Tampoc vull dir... La realitat és que estem treballant el 5, el 7, el 3 de 8 queda molt lluny, la torre també l'estem treballant, estem fent bones proves de 3 per sota, però jo crec que aquests castells encara no hi són per tot el concurs. Per tant, 4 de 8, 9 de 7 i el 7 de 7 segurament, o el 5 de 7, ja veurem.
Mario, avui sí.
Avui sí.
Avui tocava. Sí. Després d'aquell que vam veure a Calafell, de la Festa Major...
Cubelles, perdó.
Tocava i avui era el dia.
Doncs sí, aviam... Hem fet, jo crec, bona feina ja, portem tot el setembre assajant dilluns, dimecres, divendres. La gent està molt engrescada, avui s'ha vist moltes camises, hem arrossegat, jo crec que prou camises com per portar el 4 de 8. I sí que és veritat que no ha sortit com va sortir ahir, que li vam posar aixecador a l'assaig, perquè estava una miqueta, es notava una miqueta els nervis i això, però en cap moment jo crec que hem perdut les mides aquelles que dius si hi ha perill al castell, i al final una miqueta d'ofici i pa'lante.
Següent pas, fora concurs, següent pas que t'agradaria que acabar l'any?
Jo, aviam, és el que jo crec. Jo crec que a partir d'ara, aquest 4, amb més tranquil·litat, més serenitat i això, mirar de portar-los a totes les sortides que es queden 6 sortides, jo crec que podria anar-hi, potser algun dia, potser, pues, no sé, passarem una marxa, però hem d'anar a consolidar aquest castell. Avui l'hem fet, però jo crec que encara queda feina per anar buscant-li l'excel·lència. I a partir d'aquí, pues, de cara a l'any que ve, jo crec que s'està fent molta feina que durant els 7 fruits.
Les paraules del Mario Marco, pel que fa a la colla jove castellers de Sitges, abans d'entrar en matèria amb els xicots, sense sort en la Torre 7, la van tornar a deixar encarregada, van obrir amb el 5 de 7, el 7 de la temporada, però la segona ronda van tornar a ensopegar amb la Torre de 7 enguany i aporten 3 caigudes d'aquest castell, 2 carregades i un intent. La van carregar el mes de juny a Vilanova, la van intentar, recordem aquí a Vilafranca, la dia de Cal Figuerot el mes d'agost i aquesta d'aquest passat dissabte, que va tornar a quedar encarregada. La veritat és que va anar molt remenada, ràpidament es van tregirar i després de carregar castell va caure, van acabar amb el seu 8è 4 de 7 amb l'agulla. També ens interessa saber, en aquest cas, la presència de la colla jove de Sitges al concurs de castells, on hi seran juntament amb Boregassos i Xicots, les tres colles presents a l'edició del dissabte. Per això, escoltem les paraules del soca de colla del Marc Viernes.
Home, el que volíem portar és el que avui hem portat aquí a l'actuació de Santa Tecla. A la Torre de 7 és una realitat dins del Palau i el que volem fer és ensenyar-ho a tothom per també sentir-nos nosaltres orgullosos de tota la feina que hem fet durant la temporada. Estem treballant amb el 7 de 7 també, és un dia que podem tenir massa social, és un castell que fa colla. Aleshores també estem treballant per poder portar aquest 7 de 7. Però el gran objectiu de la colla jove de Castell de Sitges és l'esquerra de la torre.
Molt bé, doncs gràcies. Bueno, Dadui, quina sensació et quedes d'aquesta Torre de 7? No sé, tu has dit el local molt bé, però escolta, arribes a la plaça, ja us va passar a Vilafranca, que el Figuerot, també us ha passat aquí.
A Graiada, Vilanova, també va passar. És un castell que és difícil, és un castell que és el màxim que podem assolir aquesta temporada i es nota. Som una colla que el nostre límit és la Torre de 7 o un eventual 4 de 8 i ens haurem de suar i treballar moltíssim, haurem de perseverar fins al límit. I el que passa és que o seguim treballant o no l'aconseguirem. Pues quin remei de seguir treballant.
Les paraules del Marc Viernes, cap de colla de la jove de Sitges, i per la mare dels xicots de Vilafranca. Un xicots de Vilafranca que no van portar el 4 de 8 fins a Sitges, sí van portar la Torre de 7, però aniran al concurs amb el 4 de 8 carregat de la Festa Major. Des de llavors no l'han tornat a tocar. Per tant, veurem com es presenta aquest 4 de 8, que evidentment assaig i la cosa pinta bé, però que a plaça no s'ha tornat a portar des de la Festa Major vilafranquina. Van obrir amb el seu 16 5 de 7 de la temporada. Igualen el millor registre històric d'aquesta construcció que ja han fet en dues temporades, ara fa uns quants anys, i que doncs, aquesta temporada es revalida i segurament augmentaran aquest rèdit del 5 de 7, un castell que podria arribar també al concurs de castells de Tarragona segons com vagin les coses. En segona ronda, com dèiem, aquesta Torre de 7 es carrega la quarta de la temporada, però atenció, perquè portava un canvi destacat al pis de quarts, l'última caiguda doncs, va fer que un dels quarts no pogués pujar en aquesta construcció, va portar una quarta nova i la van poder descarregar, això sí, amb molta feina, amb molt treball del pis de terços, sobretot un dels terços, però la van poder salvar i com dèiem, recuperant aquesta torre després d'aquella carregada de la Festa Major vilafranquina. I van acabar amb el seu 11 4 de 7 de la temporada. Una colla, els xicots, que també l'escoltarem, la Tamara González, cap de colla, amb l'elaboració d'aquesta jornada i sobretot amb les seves intencions de cara al concurs, on tots tenim ganes de poder veure per fi aquesta clàssica de castells de 8 de la colla vilafranquina. Escoltem a la Tamara González.
Sí, la veritat és que sí, contents, no? La nostra sensació avui era que havíem de venir a plaça a recuperar sensacions. És veritat que les dues caigudes de Festa Major van fer mal, no? A nivell emocional sobretot, però també físic, que teníem algunes baixes. Hem pogut recomposar aquestes baixes i no hem pogut arriscar més del compte, no? Estem a una setmana de concurs i volíem aprofitar la diada per recuperar una mica sensacions i no anar a l'etap, no? Amb feina pendent. Hem recuperat meitat de la feina pendent i ara doncs a continuar treballant aquesta setmana per acabar de posar els castells de 8 a puesto.
De tant, sí, la Torre de Set, diguem, ja hi és, entre cometes, perquè evidentment és un castell sempre complicat, però ara la feina serà de cara als castells de 8, 4 i 8 sobretot, i aquesta possibilitat de veure el 3 i 8 al concurs.
La feina jo crec que anirà per una altra via, no? Internament et diré que la nostra feina està feta des de fa moltes setmanes, no? Tot i així, avui, per exemple, hem fet una torre de set molt moguda, que no té res a veure amb el que vam fer ahir a l'assaig. Tot i així, l'han salvat fins al final i aquesta, no?, era la intenció i així ha sigut. Però la nostra feina aquesta setmana és posar el cap a lloc, no? Jo crec que si nosaltres tenim capacitat de posar el cap a lloc, podrem fer la clàssica d'una manera sobrada. I, bueno, hem de veure si som capaços, no?, d'en 7 dies acabar de posar-nos. Crec que ara mateix estem en un bon moment, no?, i que avui s'ha demostrat amb aquesta lluita titànica de la Torre de Set i que pot ser que aquests 7 dies siguin, doncs, molt positius per acabar de treballar aquestes cosetes de cap que hem de treballar.
Doncs ja hem escoltat les declaracions dels caps de colla del Garraf Penedès, en aquest cas dels Bordegassos, de la Jove de Sitges, dels Xicots de Vilafranca i, evidentment, dels Castellers de Vilafranca, d'aquestes actuacions del cap de setmana.
Bat de Castells, presentat i dirigit per Pep Ribas.
Seguim amb el repàs d'actuacions castelleres. Recordarem la Diada de Lleida. També parlem del concurs de Torredembarra, evidentment, perquè ens interessa, però també recordar que ha passat dimarts, que no vam tenir ocasió de parlar en el programa, perquè va ser dilluns, que va tenir lloc la Diada local de la Mercè a Barcelona, on el més destacat va ser el 4 de 9 dels castellers de Sants, que tornen a ser colla de castellers de nou pisos, igual que la temporada passada, que el van revalidar tot just acabar la temporada. Enguany l'han avançat al mes de setembre, una jornada on vam anar bé castellers de 8 dels castellers de Barcelona, on la colla de Gràcia va estrenar la Torre de 8 Folre i on la colla jove de Barcelona va tornar a descarregar el 4-8. Pel que fa a la Diada de Lleida, d'aquest passat diumenge, a la Fira de Sant Miquel, doncs també va donar bones notícies, sobretot pels castellers de Lleida, la colla local, que va descarregar el primer 7-8 de la seva història, el primer de la colla, i a més el primer dia que el portava a plaça va fer el 4-8, el 7 de l'any, va fer un intent desmuntat de 7-8, va descarregar el 7-8 en la repetició i va acabar amb la Torre de 7, que evidentment al concurs haurà de pujar un pis més, una torre que ja han descarregat aquesta temporada. Al seu costat, els xics de Granollers, que era el primer cop que actuaven a les fires de Sant Miquel a Lleida, van tornar a descarregar el 4-8 i amb la seva estrena de la Torre 7 els va quedar com a carregada. És la primera de la temporada. Una torre que, atenció, no descarreguen des de l'octubre de l'any 2019 a Gràcia l'any 2022 amb encarregar-ne una, i l'any passat no la van portar a plaça. També serà un deure de cara al concurs de castells de Tarragona del proper dissabte i va acabar amb el 5-7. I els Capgrossos de Mataró, que una colla present en aquesta jornada, va descarregar el seu 13è 3-9 forra a Lleida. Una, com dèiem, una colla que li agrada molt actuar en aquesta jornada i des de l'any 2016 al 2024 sempre ha fet aquests tres castells que comentarem ara en aquesta, com dèiem, del 2016 al 2024, sense comptar pandèmia, ha fet el 5-8, el 3-9 en folre i la Torre de 8 en folre, alguns anys acabant amb pilar de 6. Igual, per tant, les actuacions de l'any passat, com dèiem, el seu quart 5-8, el seu tercer 3-9 en folre de la temporada, per tant, Sant Miquel torna a ser plaça de castells de nou i va acabar amb la seva 11a Torre de 8 en folre, una torre que, evidentment, haurà de pujar un pis més en el concurs de castells de Tarragona. Ara comentarem també a l'actualitat quines seran les intencions de la colla dels Capgrossos de Mataró. I parlem, per últim, de les actuacions del cap de setmana del concurs de castells de Torredembarra, aquesta primera edició, amb les 12 colles classificades en llocs 30 al 42 de l'índex casteller i que ens va deixar la victòria dels Nois de la Torre, que durant una setmana seran els líders del concurs de castells de Tarragona. En segon lloc es van classificar els castellers de Castelldefels i en tercer lloc, a una posició compartida de tres colles, la colla castellera de Figueres, els castellers de Sarrià i la colla castellera de l'Almaresme. Destaquem en aquesta actuació l'estrena dels tres castells per part dels Nois de la Torre, tres castells que no havia portat a plaça ni havia descarregat enguany, com són el 5-7 amb l'agulla descarregat, la Torre 7 carregada, el 7-7 i el 4-7 amb l'agulla també descarregat. A comptar, sobretot, aquesta estrena dels dos castells amb l'agulla i la Torre 7 carregada, un castell que la colla no aconseguia carregar des de l'any 1985, una torre que la colla havia descarregat a final dels anys 70, que havia carregat en 6 ocasions més abans d'arribar als anys 80, en aquest cas fins a l'any 85, i l'últim va ser l'any 1985. Per tant, aquesta torre dels nois de la torre, que va sumar la seva millor diada històrica. També va sumar la seva millor diada històrica la segona classificada dels castellers de Castelldefels, una colla que va carregar el primer castell de 8 de la seva història. L'havien provat per primera vegada l'any 2019, no se me n'han sortit. Aquesta temporada també el van provar per la Festa Major i el concurs, després de descarregar el 5 de 7 i el 7 de 7, aquest últim castell també el van estrenar, i un intent desmuntat de 4 de 8 en quarta ronda carregava, com dèiem, aquest primer 4 de 8. A partir d'aquí, el concurs quedava obert, com dèiem, entre Nois de la Torre i Castellers de Castelldefels. Totes dues colles volien optar a aquest últim castell, el 7 de 7, amb l'agulla. La sort va ser que els Nois de la Torre l'havien de fer primer. Si fallaven, els de Castelldefels tenien oportunitat de fer-lo i guanyar el concurs, però els de Torre de Mar no van fallar i en la cinquena ronda van descarregar, com ja hem comentat, aquest 4 de 7 amb l'agulla. També destacar la gran actuació dels de la colla de Sarrià, les tres colles que van quedar en tercera posició, totes tres van fer el 5 de 7, el 7 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla. Com dèiem, la millor actuació de la història dels castellers de Sarrià, com dèiem, amb aquests tres castells, també es va atrevir a provar una torre de 7 primerenca, una colla amb pocs anys de vida, que ja s'atreveix amb la torre de 7, també va provar la torre de 7 sense sort la colla de Figueres, també va quedar en tercera posició. En canvi, els de l'Almaresma van fer els tres castells a la primera, el 5, el 4 amb l'agulla i el 7 de 7. De la resta d'actuació, destacar que van repetir la seva millor de actuació de la temporada els castellers de la Sagrada Família i els castellers de l'Esquerra de l'Eixample, també els castellers d'Altafulla, i que van estrenar castells la colla del Maresme amb el 7 a 7, la colla de Figueres també amb el 7 a 7, i els castellers de Caldes de Montbui amb un 5 de 7 que no feien des de l'any 2015. Per tant, felicitar els Nois de la Torre per aquesta victòria en aquest concurs de Torredembarra, també felicitar els castellers de Castelldefels per haver carregat el seu primer castell de 8 de la seva història, llàstima els intents de la Torre de 7 de Sarrià i de Figueres, i també, no ho hem comentat, l'intent de Torre de 7 que va tenir també la colla de Badalona, un castell, una de les poques caigudes intents que va haver de la jornada, que va fer que després pogués reconir l'actuació, però va quedar en el desè lloc de la classificació final. Per tant, acabem aquí el repàs del que ha estat el cap de setmana d'actuacions castelleres.
L'actualitat.
Doncs queda parlar ràpidament del concurs de castells de Tarragona, aquestes previsions de cara a les dues jornades castelleres. Pel que fa a l'actuació del diumenge, fem una previsió, evidentment, molt a l'Opep Ribas, és a dir, el que jo penso, evidentment, em podria equivocar, no crec que m'equivoqui gaire, però ja és la meva previsió. Castellers de Vilafranca, tots tenim molt clar el 3 de 10 en Forremanelles com a castells de sortida i els castells que tenen en cartera, que passen pel 4 de 10 en Forremanelles, el 9 de 9 en Folre, el 4 de 9 en Folre i l'Agulla, i atenció, que també tenen en cartera, encara que queda una mica més lluny, el 4 de 9 sense Folre. Apostem pels dos castells de 10 i apostem també pel 9 de 9 en Folre com a tres primers castells d'aquesta jornada. Pel que fa a la Colla Vella de Xiquets de Valls, atenció, perquè la Colla Vella també es planteja els dos castells de 10 en Forra i Manilles, el 3 de 10 i el 4 de 10. També té en cartera, evidentment, dos castells que en guany ha fet, com són el 4 de 9 i la Torre de 8, i també té en cartera, per si fes falta, el 4 de 9 en Forra i l'Agulla, però la Vella treballa i molt també els dos castells de 10. Recordem que des de l'any 2014 la colla que ha guanyat el concurs sempre ha necessitat un castell de 10 pisos, per tant, queda clar que és necessari tenir un o dos castells de 2 pisos. Pel que fa a la colla Joves Xiquets de Valls, doncs també porten cartera i com a castells prioritaris els dos castells nets, és a dir, el 4 de 9 i la Torre de 8, i assaja, i també ten cartera, el 3 de 10 en Forre i Manilles. Una mica més lluny queda, també està en cartera, però queda una mica més lluny, el que seria el 4 de 9 en Forre i l'Agulla. Però aquests tres castells, 4 de 9, Torre de 8 i 3 de 10, seria a priori el programa de la colla Joves. I pel que fa a la quarta colla, que podria aspirar a guanyar el concurs, la colla Jove Tarragona, evidentment, porta en cartera castells que ja ha fet enguany, com la Torre de 9 en Forre i Manilles, el 5 de 9 en Folre, i també treballa i prepara i té a punt el 3 de 10 en Forre i Manilles, i també treballa el 4 de 9 en Forre i l'Agulla. Per tant, en aquest ventall de 4 castells arribarien els 3 castells d'aquest concurs de castells pel que fa a la Jove de Tarragona. Pel que fa a la resta de colles, hi ha totes elles sense possibilitats de guanyar concurs. Xiquets de Reus, a priori, tornar a portar el 5 de 8 que ja ha descarregat, i atenció, als dos castells de 9 pisos, Igualada també portar el 5 de 8 i el 3 de 9, castells que un any ha fet, i estrenar el 4 de 9 en Folre, els Nens del Vendrell, en aquest cas, repetir el 7 de 8 i la Torre 8 en Folre, que enguany ja ha fet, i atenció, intentant estrenar el 5 de 8, i per què no, un castell de 9, en aquest cas el 4 de 9 en Folre, els castellers de Barcelona, portar el 4 de 9 en Folre, que enguany ja han intentat sense sort, i també intentar per primer cop el 5 de 8, intentar fer també el 7 de 8 i, per què no, un 3 de 9 fora que quedaria com a quart castell de la jornada, els marecs de sal amb la torre 8 en folre, el 5 de 8 que en guany ja ha fet i intentar el 3 de 9 en folre, els castellers de Sants també portar el 4 de 9 que ja han descarregat en guany i, atenció, el 5 de 8 i la torre 9 en folre manilla serien dos castells a estrenar i, per últim, a Xiques de Tarragona a priori el 3 i el 4 de 9 en folre i el tercer castell passaria en aquest cas o bé pel 5 de 8 o en aquest cas a estrenar, per què no, el 5 de 9 en folre més enllà d'aquests castells veiem difícil que els de tarragonins puguin portar un castell de més envergadura, però déu-n'hi-do si poguessin portar a plaça el 5 de 9 en folre. I també parlem ja, per últim, de les actuacions del dissabte. Farem aquest repàs de les colles del Penedès. Jo ho hem comentat abans, la jove de Sitges, a priori, amb el 5 de 7 i el 7 de 7, i veurem si pot repetir aquesta torre 7 que li va quedar com carregada. Són els tres castells que a priori portaran al concurs, amb recàmera, amb castells de la gamma alta de 7 com el 4 de 7 amb l'agulla, però ho ha dit el Marc, no hi ha més, no portaran el 4 de 8 enguany al concurs de Tarragona. Els Bordegassos i Vilanova, també heu sentit el Mario Marco, 4 de 8, 9 de 7, castells prioritaris, 5 de 7 i 7 de 7. En principi, descarta la torre de 7. Jo no la descartaria a dia d'avui. Podria ser que estigués en aquest ventall de castells possibles i els xicots de Vilafranca, en aquest cas, amb el 4 de 8 i la torre de 7 com a segurs. I veurem si arriba també aquest 3 de 8 que tots tenim ganes, aquesta clàssica de castells de 8 que tots tenim ganes de veure en el concurs de castells de Tarragona. I per últim, de les colles que poden guanyar el concurs el dissabte, Vila de Gràcia, que té el ventall més important amb la torre 8 en folre, el 7 de 8 i el 3 de 8, sense oblidar colles com els castells de Sabadell, que podem també portar la clàssica de 8, també en aquest cas Sant Cugat amb la torre de 8 en folre, i també atenció als castells de Sant Pere i Sant Pau, que podien estrenar també la torre 8 en folre, per tant, es presenta un curs interessant, també amb colles com els Segals d'Osona, que van veure la prova diumenge de la Torre 8 en folre, i atenció també, com hem dit, a les colles que van per darrere amb possibilitat, totes elles, de fer castells de 8, potser les úniques que no faran castells de 8 pròximament siguin les colles de Mollet i també la colla d'Esparreguera. També veurem si els de Berga, finalment, que van fer un 4-8 al juny, també s'engresquen a fer un castell de 8, però poden ser les tres colles que no portarien castell de 8. Per tant, déu-n'hi-do que 15 de les 18 colles hagin assegurat, com a mínim, un castell de 8 pisos.
El termòmetre casteller.
Després del cap de setmana, sumem novetats i recordem els tres primers classificats de cada grup.
Colles de nou i gamma extra.
Sense activitat prèvia al concurs, les colles es preparen ja per Tarragona. Primer lloc pels castellers i Vilafranca, segon lloc per la colla vella dels Xiques de Valls, tercer lloc per la colla jove Xiques de Valls.
Colles de vuit.
Dues novetats, una a càrrec dels castellers de Lleida amb el 7 de 8, que es farà ser cinquès, i els de Reus, que van estar en el 5 de 8, que són segons. Per tant, liderat pels moixingangues d'Igualada, segon lloc pels xiquets de Reus, tercer lloc pels nens del Vendrell.
Colles de 7.
Aquí tenim 8 novetats. Quart lloc pels nois de la Torre, que estrenen la Torre 7 carregada, el 5 de 7 amb l'agulla i el 7 de 7 amb l'agulla. Cinquè lloc pels de Castelldefels, amb el 4 de 8 carregat i el 7 de 7 com a novetats. En vuitè lloc compartit els del Maresme i els de Figueres, amb el 7 de 7 com a estrena. I en el 14 lloc compartit els de Montbui, amb el 5 de 7 també que estrenen. Primer lloc pels Segals d'Osona, segon lloc pels Bordegassos i Vilanova, tercer lloc pels castellers d'Esplugues.
L'agenda.
Recordar-vos que aquest cap de setmana tenim la doble sessió del concurs de castells de Tarragona que podreu seguir a Ràdio Vilafranca dissabte a partir de les 4 de la tarda. El concurs comença a 4:45 a les 4 de la tarda amb la presència de les colles que ja han comentat, sobretot destacada la presència dels xicots de Vilafranca. 18 colles a l'edició del dissabte. També el diumenge, en aquest cas, tindrem la Diada Internacional, també interessant, a les 11 a la plaça La Font, on hi haurà la colla d'Andorra, la de Madrid, la de París, els de Copenhague i, atenció, els comindes de l'Índia, que aquests dies són a Vilafranca del Penedès. I també recordeu, diumenge, 6 d'octubre, a les 10 al concurs de castells de Tarragona, a partir de 2:15 del matí, a ones de Ràdio Vilafranca, amb el Josep Torrenyo, l'Ernest Gili i aquest que us parla al costat, els castellers de Vilafranca, també al costat dels moixingangues d'Igualada. Veurem si els verds poden revalidar el títol de colla campiona del concurs de Tarragona. Oh, 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 oh. I amb l'agenda posem el punt i final del Bar de Castells. Gràcies, Joan Amat, pel control del seu i edició. Si com a tots vosaltres, Sant Pep Ribas. Recordeu que tot seguit podeu gaudir de la tertúlia compartida del Gama Extra amb Toni Comas. No us la perdeu. Tornem la setmana vinent a més actualitat castellera. Fins aleshores, bona setmana i bon concurs.
Què tal, com esteu? Benvinguts a una setmana més al Gama Extra, el programa que us acosta en format tertúlia a tota l'actualitat castellera, i també ens podeu seguir a través de la tertúlia del Bar de Castells de Ràdio Vilafranca. Ha començat el compte enrere ja definitivament per al gran dia, la jornada de diumenge del concurs de Castells, però no hem d'oblidar que també venim ja de la primera jornada que han guanyat els nois de la Torre, a Torredembarra, a casa, i que dissabte també tindrem jornada de concurs a la tarda amb les colles, diguem, de la gamma alta de 7 i també gamma de 8. El que volem parlar avui és intentar analitzar tot el que pot passar, especialment el diumenge, pel que fa al podi d'aquest concurs de Castells, i ho farem amb tres col·legues, amb tres companys que en saben molt de Castells i que han viscut molts concursos també a les seves esquenes, de tres mitjans, de tres canals de comunicació diferents. Dono la benvinguda una setmana més al Josep Torrenyó.
Hola, què tal?
Molt casteller, benvingut.
Moltes gràcies.
També ens acompanya aquesta setmana el Carles Esteve, president del Baròmetre Casteller. Benvingut, Carles.
Gràcies.
I també l'editor de la revista Castell, Santi Terraza, benvingut.
Hola, bona tarda.
D'entrada, parlem del concurs, parlem del diumenge. Què n'espereu d'aquesta jornada de diumenge del concurs de Castells, Torrenyó?
Doncs mira, el concurs és l'espectacle més gran del món, no? L'espectacle casteller més gran del món, i jo crec que el que esperem tots és que ho sigui el diumenge. Tot així, la temporada ha tingut molts alts i baixos i serà complicat. Quan dic això, em refereixo que ja sabem que és molt difícil que es descarreguin tots els castells, però sobretot els de màxima dificultat hi ha molta incertesa, no? Llavors, a veure què passarà, però que sigui l'espectacle més gran del món.
I tant, ho tornarà a ser, esperem. Un concurs que estarà molt disputat pel que fa a la primera posició, pel que fa al podi, però, Carles, també és interessant els altres concursos que hi ha dins el concurs. Sí, hi ha moltes coses a tenir en compte aquest diumenge.
Sí, sí, sempre n'hi ha de coses en el concurs, només qui quedarà primer, segon, tercer, que potser encertaríem aquestes tres colles quines seran, no sé que alguna tingui alguna ensopegada important, però després hi ha colles que han demostrat estar realment per poder fer més coses i, per tant, pot ser que les veiem allà, i després aquestes petites rivalitats internes que poden haver-hi locals de gent que actua aquí, o colles que estan cridades a fer alguna cosa perquè poden actuar aquest any el diumenge, no? Pot ser molt interessant.
Santi, les intencions són de màxims. Jo recordo la tertúlia pre-Sant Fèlix i que parlàvem d'unes expectatives enormes i després vam topar, diguem, amb la realitat. No sé si ens pot passar el mateix amb aquest concurs.
Mira, les expectatives de Sant Fèlix i les expectatives del concurs aparentment són les mateixes, si més no els castells que les tres colles punteres s'hi han plantejat de cara, potser només en el cas de la Jove de Tarragona, que porta una expectativa superior a la que podia portar Sant Fèlix. Després, clar, és que estem parlant de castellassos d'una dificultat extrema, d'una complexitat terrible, i per tant després pot passar el que pot passar, i més tinguem en compte doncs, el que va passar a la primera ronda de Sant Fèlix, que van caure castells que les colles havien descarregat ja, en el cas dels Castellers de Vilafranca i la Colla Joves, a plaça, i en el cas de la Colla Vella, a Assaig, sencer. Ara, són uns castells que són tan immensos que, evidentment, per molt domini que tinguin, qualsevol cosa pot passar. Per tant, la primera ronda, vaja, serà molt tot el concurs, evidentment, no? Serà molt interessant, però és que la primera ronda pot començar a determinar quin és el camí, tot i els canvis després que es puguin arribar a produir, però quin pot ser el camí que es pot arribar a seguir, perquè Bé, se suposa, acostuma a ser així, doncs que el castell que tiren en primera ronda és un castell per, entre cometes, totes les cometes del món, per assegurar. Mm. I vaja, ha d'anar bé. Si no va bé, aleshores això doncs, genera unes certes, uns canvis que poden arribar a ser substancials.
És veritat, no, Torrinho? Aquesta primera ronda pot ser més decisiva que mai.
Estratègia, jo crec que el concurs ja fa dies que ha començat i ara mateix les colles se centren en no només acabar d'assajar els dies que toquen, hi ha colles, bueno, la majoria crec que els hi queda per davant tres assajos, però també, a part de la tècnica, el treballar l'aspecte mental, no? I, com deia el Santi, escollir bé el castell de sortida, que serà molt difícil per part de les tres colles, fins i tot amb aquesta estratègia potser fins i tot es veuen castells inferiors als que ens podem imaginar, i anirà una mica la cosa per aquí.
Estratègia, però en canvi hi ha una colla que ho té molt clar. Castellers de Vilafranca ja ha dit quin és el seu primer castell. Les colles de Valls aquí sí que han de jugar una mica, amb, sobretot veure els assajos d'aquesta setmana, però jo fins a última hora no ho sabrem.
Sí, aquí importa molt el fons d'armari que tens, no? En quines cartes pots jugar. Per exemple, en el cas de les joves, una primera ronda especulativa se'n fa difícil pensar quin és aquest castell especulatiu, no? Perquè realment ells juguen doncs, una mà curta, diguéssim, a masos, no? Guanyadors. Per tant, aquí l'especulació ja d'entrada és complicada, és complexa. En el cas dels castells de Franca, que són realment ambiciosos, i ja ho vam veure per Sant Fèlix, sortir de 3 de 10, perquè és que el següent castell encara era més terrible i el següent encara ho era més. Per tant, d'especular aquí, clar, podria entrar aquest 4-9 amb l'agulla com a opció, però és que pot ser un castell que al final no entri ni en joc. Pot ser, si és veritat que tal com està anant la temporada o el darrer concurs, no hem de menys valorar un 4-9 amb l'agulla que pot tenir el seu pes inclús de decantar la jornada, si és que no es veuen més d'un castell d'aquests del grup 7, no? Els mm-hmm. Premium, que caldrà veure si algú és capaç de fer-ne més d'un, no?
M'ha anat molt bé que parlis d'asos, parlis de cartes, perquè el que us plantejo parlarem, intentarem parlar dels altres concursos, del concurs de dissabte, molta teca avui en el Gama Extra, però intentarem posar-nos a la pell dels quatre caps de colla. Imagineu-vos una partida de pòquer i les cartes estan repartides. A veure quins asos, quines cartes té cadascú a la mà. Comencem pels castellers de Vilafranca, són els principals favorits. Aquests són els asos amb els que pot jugar els castellers de Vilafranca. El 3 de 10, en Folre i Manilles, és el castell que de totes les colles és el que està més clar. L'han descarregat ja dues vegades. N'han carregat un altre, això sí, per Sant Fèlix, i d'entrada ja ha dit el seu cap de colla que aquest és el primer castell que intentaran i, per tant, és el que tenen més assajat. Atenció a partir d'aquí. Juga el 4-10 en Folre i Manilles. Aquest diumenge, això són imatges d'aquest mateix diumenge, van posar setens a una prova a la plaça Constitució del 4-10 en Folre i Manilles. És un altre dels castells que tenen clar. El 9-9 és un altre d'aquests tres castells que pot entrar, que vol entrar en el programa de l'Àngel Grau. L'única referència que tenim és el carregat de l'any passat i aquest intent que van fer per Sant Fèlix a plaça, tenint en compte les circumstàncies. A partir d'aquí, hi hauria el pla B. Castells que poden ser importants i que no descartaria que els veiem com aquest, com el 4-9 amb l'agulla. I un bon exemple, Torrinho, és que aquest diumenge, un dels castells que van fer els verds va ser el 4-8 amb l'agulla. Podria ser una de les cartes, aquest pla B que hagis d'utilitzar. Pot ser que sigui necessari aquest fons d'armari per sumar punts i guanyar el concurs?
Ja ho va ser el 2022, el 5-9 en Folre, per això el van estar treballant, igual que el 7-9, perquè s'imaginaven potser el 9, no? Però el 5 ho va ser determinant, gràcies a descarregar aquell. Enguany, per què no? Fins i tot, és el que jo deia abans, que potser acaben obrint un castell. No dic els verds, dic qualsevol de les colles aspirants d'un castell més petit del que ens podem imaginar. Si descarreguen 3 a 10, hi ha moltes veus, de fet, per qui es parla, de que si descarregues el 3 a 10, amb el 4-9 amb l'agulla, per exemple, acumules, descarregant-lo, acumules molts punts i et poses per davant, independentment del que passi a les altres colles. No?
És allò que dèiem de l'estratègia. La segona ronda ja l'encertesa, no? De veure si és millor anar a assegurar i sumar punts que no haver-ho de fer última hora amb cinquena ronda obligat per la pressió potser d'anar a quedar segon o tercer.
Sí, és que, clar, estem parlant aquí dels castells que porten de primer nivell les tres colles i recordem que de tots els castells que porten les tres colles, la suma de tots, només s'han descarregat dos en guany a plaça, 3 de 10 dels castells de Vilafranca i la Torre de Vuit sense Folre de la colla de joves. Tot l'altre no s'ha descarregat a plaça, els assajos sí i a plaça no. Amb la qual cosa, clar, dir que descarregaràs o assoliràs o descarregaràs un o dos i un el carregaràs tres castells dels quals fins ara només n'has completat un, home, potser, potser perquè estem parlant de tres colles immenses i que tenen unes prestacions enormes, però és normal doncs, que totes tres colles contemplin doncs, altres possibilitats intermitges, immediatament inferiors, que poden arribar a ser decisives, com va passar, que deia en Josep, doncs el 5 de 9 descarregat va ser absolutament decisiu per guanyar el cas dels Verds fa dos anys.
Una altra cosa, afegint el que deia abans, hi ha una mica de dèficit a plaça. Des de Sant Fèlix no es prova cap d'aquests castells guanyadors, ni 3 a 10 ni torres de 8, l'únic que el 4 a 9 amb l'agulla dels castells de Vilafranca que van descarregar el primer diumenge i el carregat per la colla de Vega.
A mi em sembla que els castells de Vilafranca tenen molt clar el full de ruta. És una colla, si ara parléssim de futbol, que em permetin aquests dos pericos, poden jugar com el Hansi Flick, a l'atac. Tu marca gols i si te'n fan algun
no
menys...
O que no sigui el dia de l'Osasuna, doncs.
No, però jo em refereixo que si ells marquen més gols que els altres, guanyes. No? I aquí crec que els Verds estan en una situació de marcar més gols que els altres. No? Una altra cosa és veure què fan els altres. Si els altres no els hi estan anant del tot bé, potser no estàs obligat a tirar el 4 de 10 de segona ronda, per entendre's, no? Però si els altres estan anant bé, vaja, jo diria per totes. Vull dir, aquesta seria la meva jugada, eh? Jo crec que els castells de Vilafranca tenen aquest ADN.
El que passa és que en una segona ronda és molt difícil que pugui arribar a estar bastant clar. És a dir, el camí pot estar obert, i més tenint en compte doncs, les dues colles, les altres dues colles, amb tots els recursos i els potencials que tenen. Vaja, els assajos que vam fer diumenge, totes dues colles són de primer nivell, malgrat que en alguns casos tenen baixes i han hagut de suplir i de posar aquests recanvis, però són assajos d'estar allà.
La clau és descarregar els castells, sens dubte. Vull dir, qualsevol d'aquests castells carregat dona opcions a una altra colla.
Clar, dona opcions perquè són menys punts, per una banda, i després per les possibles lesions. Sobretot en casos de castells doncs, sense folre, que és bastant més complicat. És possible perquè han demostrat que amb lesionats també els poden canviar, però evidentment es redueixen les opcions.
Joves de Valls ja va treure el cap al concurs del 2022. Va haver-hi un moment que es va posar per damunt fins i tot en la classificació, va tenir opcions fins al final. Finalment va renunciar al 3 de 9 sense folre, que era el castell que els hagués pogut donar la victòria, però aquest cop les Joves torna amb serioses opcions de guanyar. Què ha fet les Joves? Doncs de moment el castell, així com el 3 de 10 és el castell dels Verds, la torre de 8 sense folre és el castell de les Joves. També l'han descarregat dues vegades, el vam veure a la Fira Agost i també a la Bisbal, i un altre de carregat ha passat el mateix que el 3 de 10 dels Verds, però en aquest cas amb la torre de 8 de les Joves. L'altre castell que tenen clar que volen fer és el 4 de 9 sense folre. L'únic tastet que n'han fet és aquest en què no van arribar a posar ni dosos. I també volen portar plaça, el Francesc Ramon ho té molt clar, aquest castell amb un pis més. Aquest és l'últim que van fer per la Mercè, el 3 de 9 amb folre, volen fer el 3 de 10 amb folre i manilles, i un d'aquells castells de la recàmera podria ser, per què no, aquest pilar de 8 amb folre i manilles que també tenen, podria ser un altre d'aquests castells que els ajudi a sumar punts. Una altra de les colles que té molt clara el full de ruta. Carles, creus que les Joves té sèries opcions a guanyar el concurs?
Evidentment, però també passa tot, i insisteixo, i aquí no vull pecar de localisme, hi ha una colla que si fa el que ha de fer gairebé no té rival, i les altres ha d'esperar que aquesta colla falli i que amb ells els hi surti el que habitualment no els hi surt. Per tant, això ja genera... I jo sempre intento ara amb la didàctica, quan faig xerrades amb el baròmetre casteller i tot plegat, és parlar del possible i del probable. De possible ho és tot. De probable, si mirem les estadístiques, està claríssim com pot anar. I en aquest cas, les Joves, és possible, però probable li falta fons d'armari, no? Perquè sí que té el pilar de 8. Abans els deia, és que falten cartes, sí, ara té, però és que el pilar de 8, si entra en joc el pilar de 8 per guanyar el concurs, és que molt malament anirà la cosa.
Clar, i quin serà el primer castell? Perquè te la jugues amb la Torre de 8, que és un castell que tradicionalment en primera ronda les Joves de Valls no els ha anat del tot bé, no només les Joves de Valls, hi ha moltes colles.
Jo crec que el factor plaça, una Torre de 8, si mirem les estadístiques, veiem que és molt difícil descarregar-lo ja. Factor plaça de cara al 3 de 10, un castell inèdit per la colla Joves, fer-lo primer allà, l'hauries de descarregar, i tot això és molt complicat en qualsevol plaça, però ja més. Per tant, té, el secret de la jove serà escollir bé quin serà el castell de sortida i, home, el 2 de 8 jo crec que té moltes possibilitats, no?
Sí, jo crec que, vaja, a l'espera del que pugui passar aquesta setmana amb els assajos, però jo m'inclino a que probablement el castell de sortida sigui el 3 de 10. És una aposta absolutament arriscada, però és que surten a guanyar o no. I la jove, si vol guanyar, ha de sortir a guanyar a totes. Perquè una torre de 8 sense folre molt poques vegades s'ha descarregat a la primera. Sembla que només ho ha fet les joves amb un Sant Fèlix, i després, sempre que la torre de 8 sense folre ha anat de primer castell, pel que sigui, per moltes circumstàncies que hi conflueixen allà, i més en un concurs en què, diguéssim, la qüestió de les parets i, doncs, també condiciona amb un pilar absolut, però també amb una torre. Doncs, vaja, aquest és un tema que no els hi acaba de convèncer. Que no els hi acaba de convèncer. Fins i tot al carrer de Gasol hi havia gent que deia no, sortim de pilar de 8.
És un dilema interessant que jo crec que ara mateix ni ells no ho han acabat de decidir. El Francesc Ramon no ho té clar, no. Quin és el castell de sortida, malgrat que a priori podria ser el més obvi que fos aquesta torre de 8, però ho veurem. Estem analitzant la jornada de diumenge del concurs. Intentarem també parlar de tot el que queda. Fem una petita pausa i anem a parlar de la vella, perquè compta amb l'assaig que van fer els Rosats aquest divendres passat, i veurem quines són les cartes amb les que juga Manel Romano per aquest concurs de castells.
Un somriure és l'expressió de la felicitat, l'alegria quan esclata els llavis, el millor remei per un dia gris. Un somriure és l'abraçada que no necessita paraules. Un somriure vol dir m'agrades, o estic aquí. Un somriure cura, calma i allarga la vida. Cada somriure és únic, genuí i especial. A Salut Dental Penedès ho sabem. I per això portem més de 2 dècades creant i cuidant somriures.
Som al Gama Extra i avui estem fent allò de castells ficció, que tant ens agrada als periodistes quan s'acosta el concurs de castells i que ara mateix està fent tothom. Podríem dir que la porra del concurs està servida. I ara ens toca repassar quines són les cartes d'aquesta partida de pòquer que té Manel Urbano a la seva màniga. Compte, perquè han fet un bon assaig, ara ho comentarem. I aquestes són els possibles castells que la vella es podria plantejar per el concurs. El 4 de 9 sense folre. Sí que n'ha carregat 2. Jo aquest del Callà gairebé, que estava pràcticament descarregat. El segon per Sant Fèlix va anar molt més just. Però aquest és un dels castells que entra en els plans. L'altre, la torre de 8 sense folre. Aquest només l'hem vist carregat una vegada, va ser l'Arbós. I a partir d'aquí, doncs també, evidentment, els castells de 10. El 4 de 10 i el 3 de 10 amb folre i manilla jugaran un paper important. Aquest és el 3 de 9 que van fer per Sant Fèlix. El primer diumenge van fer el 4 de 9 amb folre. I també tenen altres castells en cartera, com per exemple el 4 de 9 amb el Pilar, el 4 de 9 amb l'Agulla, que podria ser un altre d'aquests castells que ja apuntàvem fa un moment, que no descartem de que la vella pugui intentar també. No sé si en primera ronda, perquè potser és jugar-se-la en primera ronda costa, tu ho deies abans, Carles, de veure un castell com aquest 4 de 9 amb l'Agulla, amb el Pilar de la Vella, imagina que no el puguis fer i ja perdis les opcions.
I després que sembla, ara permeteu-me, que sembla que llencis la ronda, no? Perquè si després no l'has d'utilitzar, ara després pot ser que en quarta ronda et serveixi per guanyar el concurs, no? Però també és molt tard llavors entrar en això. Però de primera ronda sortir d'aquest castell és veure'ls venir massa, crec. Jo en aquest cas també seria valent, i si les tres colles que hem parlat, totes tres, volen guanyar, i tan especulativament d'entrada a mi em costaria fer-ho.
De fet, Santi, el Manel jo crec que vol tenir totes les opcions obertes possibles, i l'assaig d'aquest diumenge es va veure, va provar la torre de 8 sense folre i el 4 de 9 sense folre fins a aixecador, va provar el 3 de 10 i el 4 de 10, els va assajar, Aquí està tot obert i suposo que ell voldrà veure quins són els castells que li donen millor resultat, però no sé si tenir més ventall i més possibilitats. És molt diferent l'estratègia, per exemple, de les joves o dels verds, que es focalitza més en uns castells, no?
Sí, és que, de fet, la vella és dels castells, diguéssim, premium, és qui està tocant-ne més, perquè els està tocant tots, i no de qualsevol manera, sinó amb l'assaig de diumenge es va veure, vaja, aquests dos que has dit, els dos desfolrats i els dos amb manilles, i també el 3 de 9 sense folre, vull dir que va fer una molt bona prova de 3 de 9 sense folre. Per tant, és molt més difícil encara la decisió. Quan en tens tants, encara és més difícil que quan en tens menys. Jo no descartaria en aquest cas, en el cas de la vella, més que no pas en els verds, perquè ja està clar, i que en el cas de les joves, que potser fos una sortida més moderada, de 4 a 9 amb l'agulla. No ho descartaria perquè és que, clar, l'estol de castells és tan gran, però cap s'ha descarregat encara, o cap encara no l'han descarregat a plaça, que probablement el risc també és més elevat. I després hi ha un altre factor que s'ha de tenir molt en compte, i és els recanvis. S'han vist obligats per les circumstàncies a fer alguns recanvis, i això s'ha d'acabar de veure la seguretat i la confiança que aporta en el cas que a la gent que hi puja i sobretot al cap de colla.
No sé si hi ha cert avantatge en el fet que són els últims també en actuar. No només decidiran els castells que van a plaça el primer fins al final, fins a última hora, i fins i tot, no sé si el Manel Urbano prendrà aquesta decisió a meitat de la primera ronda del concurs, fins i tot.
Sí, sí, és el que anava a dir. No sé si una sort o un inconvenient ser l'última del gran grup de les colles aspirants. El que sí que, en la línia del que deia el Santi, els castells que s'està plantejant, la colla vella és una de les que més experiència té a l'hora de dur-los a plaça, ja els ha descarregat en els últims anys i sap ser forta en un ambient com el concurs, per tant, a veure-les venir. No em puc ni mullar, ni pensar, ni imaginar tampoc quin pot ser el seu castell de sortida, però també tenir en compte això, que l'ordre d'actuació els hi pot influir.
De fet, el 2018 ja va passar, van arribar amb baixes, amb certs dubtes, i van acabar guanyant el concurs.
La Torre de Vuit sense folre la van construir, reconstruir en 15 dies.
Sí, sí, va ser de les millors que s'han fet.
Sí, sí. Està clar que el podi vindrà per aquí. La jove de Tarragona pot tenir opcions d'entrar en aquest podi si alguna de les altres colles falla, però també volem repassar, perquè és qui ha tocat els castells de gamma extra, que ha fet la jove de Tarragona, condicionada també per les bages, però que té feina pendent. En aquest cas, en un altre sentit, no van a guanyar el concurs, però en canvi sí que volen continuar amb aquest idili que tenen aquest any amb la Torre de Nou, malgrat que potser van tenir una petita ensopegada primer diumenge, després la van resoldre, i sobretot el que volen és descarregar aquest 5 de 9 en folre que els va quedar carregat el primer diumenge, i a partir d'aquí, si tot funciona, no descartaria que es plantegessin la jove de Tarragona. Tenen el potencial, el tenen al castell, ja el van començar a preparar la temporada passada, per tant és una bona ocasió perfecta, 10 anys després del primer carregat, de tornar-hi amb el 3 de 10 en forn i manilles. I allò del fons d'armari, doncs també, en aquest cas no seria fons d'armari, seria una aposta clara pel 4 de 9 amb l'agulla, és una altra de les cartes que no descarta el seu cap de colla. Podria ser l'any que tornem a veure un castell de 10 a la jove de Tarragona.
Doncs sí, és una colla que ja molts darrers anys ha anat ensenyant que anava progressant adequadament, ha sigut una de les quatre colles de Sant Fèlix i no de forma, diguéssim, capritxosa, sinó plenament merescuda. I ara per ara, clar, quan parlem de castells premium, ens seguim fixant en aquest G3 tan concret, però l'hem d'anar comptant, no? Perquè és segur que és la colla que ve al darrere i que es pot apuntar aquest grupet de tres colles, sí, està clar.
En aquest cas també parlem de baixes importants en els troncs de castellers clau que pugen a tot arreu. Veurem com ho soluciona això la jove de Tarragona. No té tanta experiència en això, en 15 dies haver de reformular un castell com li va passar a la colla vella, Santi.
Sí, i després que estem parlant, el mateix que dèiem de les tres colles punteres, que dels castells màxims que porta a plaça, doncs, home, dels tres màxims que serien el 3 de 10, el 5 i el 4 amb l'agulla, només ha carregat el 5. Els altres dos encara ni els ha provat a plaça. La Torre de Nou sí, però vaja, la Torre de Nou previsiblement no serà un castell decisiu, previsiblement, perquè vol dir que han fallat molt els castells de Vilafranca i les colles de Valls perquè una Torre de Nou en folremania sigui decisiva. Pot fer un grandíssim paper. Està ja per guanyar? Tot indica que no. tot indica que no, però bé, és un concurs, és una final, i per tant és a una sola actuació.
Hem repassat el podi d'aquest concurs, però ens queden també els altres concursos. Abans ho hem fet un petit apunt amb el Carles. Què n'esperes, què tens ganes de veure, tu, Carles, en aquest concurs, més enllà del podi?
Home, doncs la confirmació dels capgrossos de Mataró que tornen a estar on fire, no? És una colla que també està cridada a anar amunt i ho han demostrat darrerament. Després, evidentment, aquesta pugna, encara que ara ho té decantat Sants per damunt de Castellers de Barcelona, també és interessant, i deixeu-me que parli dels meus nens del Vendrell, de que tenim el privilegi de poder actuar el diumenge. No sé si, més escudament que algunes colles que actuen el dissabte, jo tinc realment dubtes quan miro les colles que estem allà a la frontera d'aquí, podia haver acabat més un lloc o un altre i tot plegat, però a fer un bon paper el diumenge, i si ho podem provar al Castell de Nou, i per tant fer mèrits de la camisa que té tanta història amb la jornada del diumenge, doncs fantàstic.
I també una bona oportunitat per Moixiganguers, també, sí. I pel seu cap de colla, que s'acomiada després de tant de temps, de poder, que no va poder ser fa 2 anys, de poder ja exhibir el seu nivell i conformar-se i en una plaça com la TAP també seria bonic, no?
Sí, seria un premi a la seva trajectòria com a cap de colla, també a l'evolució de la colla dels últims anys. També hi ha els xiquets de Reus, Sant Pere i Sant Pau, que podrien servir novetats. Per tant, jo crec que hi ha un segon concurs, o fins i tot tercer, que pot ser molt interessant i que pot donar a aquestes colles una molt bona projecció, no?
Santi, és una d'aquelles setmanes divertides, agradables, ostres, d'aquelles que fan caliu, que no s'acaben mai, però que ens agrada.
D'aquelles, sí, que disfrutes gairebé 24 hores, perquè quan no estàs pendent d'una cosa, estàs pendent de l'altra, del que et diuen, del que deixen de dir, amb el que parles, de l'evolució de les colles, i vaja, és per gaudir, però ja per gaudir al matí, al migdia, amb la trobada de colles internacionals, sí. Els dies previs i el mateix dissabte també amb els Govindes, a la tarda, que fa pinta que la sessió de la tarda de l'ETAP, doncs aquest any ha generat una expectació superior en el públic, i que per tant això és un al·licient important, perquè vaja, els primers anys dels dissabte a l'ETAP hi havia, per cada persona del públic, hi havia 10 castellers, i això era important, doncs, que es comencés a igualar. I, evidentment, doncs, el gran al·licient de l'espectacle principal del món casteller, que és el diumenge a l'ETAP.
Doncs ho seguirem, aquesta setmana ho seguirem a la revista Castells, amb tot el xup-xup, també amb el baròmetre, evidentment amb el món casteller, que ens portaran tota la informació, i el cap de setmana podreu seguir la diada per Ràdio Vilafranca amb el Pep Ribas, amb el Josep Torrenyo i amb l'Ernest Gili, i també a l'equip de la xarxa. Us ho oferirem des de tots els punts de vista amb un desplegament especial amb més de 60 professionals, un desplegament tècnic al nivell de final de la Champions. Dissabte hi serem ja des de les 4 de la tarda amb una prèvia de mitja hora per mostrar-vos tot el concurs, la jornada de dissabte del concurs. I diumenge hi serem ja a partir de les 9 del matí. El concurs comença a les 10, però els de la xarxa ens hi posarem ja a les 9. Alguns us enganxarem amb el pijama i el cafè amb llet, potser, però ja farem bullir l'olla a partir de les 9 del matí per oferir-vos el concurs des de tots els punts de vista i amb tots els detalls possibles perquè s'ho mereix i perquè us ho mereixeu també vosaltres. Els que no tingueu entrada, no tingueu el privilegi de poder ser a plaça, no us preocupeu, perquè us ho explicarem en directe. Que vagi molt bé, ens veiem aviat, gràcies per venir i a vosaltres també per seguir-nos. Fins la setmana que ve, adéu-siau.